Roda d'Ebre, 87.6 FM.
Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona tarda. És la 1:50, moment de fer un repàs a les notícies més destacades del dia. Ho fem a l'informatiu Hora 14 a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre a la cadena SER. La fruita dolça de la Ribera d'Ebre busca un lloc en el mercat bielorrus i obrir d'aquesta manera una porta als països de l'est. Tres empreses productores de fruita dolça de Pinyol de la comarca viatgen avui mateix a Bielorússia per tal d'establir estratègies comercials amb empreses del país i podria també exportar els seus productes. Amb aquesta notícia comencem l'informatiu Hora 14 d'aquest dimarts. Abans, però, repassem la resta de titulars amb Adriana Monclús.
I hem de parlar avui de nou de la plataforma en defensa de l'Ebre, que continuarà treballant per presentar d'aquí a un mes la denúncia contra el pla hidrològic de la Conca davant la justícia espanyola. La manifestació d'aquest diumenge al Delta de l'Ebre ha suposat una nova injecció de força per a la plataforma, que, malgrat tot, no oblida la batalla jurídica. I també en aquest sentit, Convergència Democràtica de Catalunya defensa que una Catalunya independent podria protegir el riu Ebre, tal i com fa Portugal amb el Tajo, que està protegit en aquest cas per un tractat internacional. Més coses. Ascó tindrà un parc de salut al polígon industrial. Es tracta d'una instal·lació a l'aire lliure amb aparells que permeten fer exercici suau per tal de poder conservar així la qualitat de vida. I l'escriptor i periodista Javier García presentarà aquest divendres a Móra la Nova el tercer volum dels seus Homenots del Sud, un llibre amb el que ja suma 162 retrats d'aquells personatges que García considera importants pel sud de Catalunya i que molts cops acostumen a passar desapercebuts.
Aquestes són les notícies més destacades del dia. Les ampliem a continuació a l'Hora 14. Doncs bé, la fruita dolça de la Ribera d'Ebre busca un lloc en el mercat bielorrus i obrir d'aquesta manera una porta als països de l'est. Tres empreses productores de fruita dolça de Pinyol, de la comarca, viatgen avui a Bielorússia per tal d'establir estratègies comercials amb empreses del país i poder-hi exportar els seus productes. Un viatge de tres dies amb l'objectiu d'exportar els productes de la Ribera d'Ebre a l'estranger i que lidera el programa Ribera d'Ebre Viva del Consell Comarcal a través dels 7 comarques i amb el suport de les empreses del sector de la fruita dolça de Pinyol de la comarca. Jordi Jardí és el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Tenim 10 visites, algunes a 250 quilòmetres de la capital de Minsk, i es pogué obrir noves portes, nous canals de comercialització del nostre producte estrella, que és la fruita dolça. Tenim una agenda molt intensa, molt atapeïda, treballada durant moltes setmanes per gent que ja ha estat avançada allà obrint aquesta agenda i redactant aquest calendari, i estem molt esperançats en que les coses vagin com l'any passat i com fa dos anys, que vam ser capaços d'obrir nous canals de mercat i que les nostres empreses de la comarca, les empreses agroalimentàries, puguin trobar nous mercats per col·locar el seu producte.
D'aquesta manera, els productors de fruita dolça de la comarca esperen poder obrir una porta al mercat als països de l'est. Marc Pinyol és el de Grup Fruiter de Benissanet.
És un mercat que per entrar a Rússia, en lloc de fer-ho directament a Rússia, pots entrar a través de Bielorússia i poder aconseguir, pues, bueno, evidentment, obrir una porta a una línia de mercat, tant al propi mercat de Bielorússia, que no és un mercat exclusivament extens, però sí que és una bona porta per entrar a països de l'est.
Pinyol valora molt positivament el resultat de les expedicions que s'han fet a altres països, tot i que remarca que la situació actual a Rússia fa que els primers contactes que es van fer l'any passat no hagin acabat de quallar.
La llàstima és que Rússia està com està i no pots afiançar el que tenies obert o que havia, les línies que havies pogut començar a obrir, perquè la situació, evidentment, al país no està clara encara. Però, bueno, confiem que s'arregli tot, i quan s'arregli tot, ja dic jo que ha sigut un 10 el que s'ha fet en
aquest és el tercer viatge comercial que s'organitza des de l'ENS comarcal, després d'haver estat ja a Holanda i Rússia. Al mes de maig arriba el torn dels productors d'oli, que en aquest cas es desplaçaran fins a Dubai. Més coses. La plataforma en defensa de l'Ebre continuarà treballant per a presentar d'aquí a un esmà d'aquí a un mes, volíem dir, la denúncia contra el ple hidrològic de la Conca davant la justícia espanyola. La manifestació de diumenge al Delta de l'Ebre ha suposat una nova injecció de força per a la plataforma que, malgrat tot, no oblida la batalla jurídica.
El pla per a presentar aquesta denúncia als tribunals espanyols acaba a finals d'aquest mes, quan es compliran precisament 2 mesos de l'aprovació del pla hidrològic de la Conca per part del Consell de Ministres. Susana Bellas, la portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Han d'acabar de, diguéssim, de reescriure la denúncia i presentar-la pues en un termini d'un mes. I a partir d'allí, quan ens tornarem a trobar, que és el dimecres, la propera reunió, pues pensarem, meditarem a partir de la reflexió de del que va passar ahir, quines són les properes accions, però segurament hi hauran properes accions on una vegada més la ciutadania de les Terres de l'Ebre demanarem la seva participació.
La plataforma en defensa de l'Ebre ha tornat a demanar la complicitat de les administracions i sobretot del govern català de cara a poder presentar arguments jurídics contra el pla de Conca i reclama també un increment dels cabals per al tram final del riu que garanteixin la supervivència del Delta.
I mentrestant, Convergència Democràtica de Catalunya defensa que una Catalunya independent podria protegir el riu Ebre, tal com ja fa Portugal amb el Tajo, que està protegit per un tractat internacional.
El secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, va defensar ahir que si Catalunya fos independent, podria protegir l'Ebre tal com fa Portugal amb el Tajo, un riu que desemboca a Lisboa i que està protegit per un tractat internacional que està per sobre de qualsevol pla hidrològic. Rull afegia que el pla de Conca incompleix la Directiva Europea de l'Aigua i defensa que a Catalunya és perfectament compatible mantenir les concessions de reg amb el cabal de manteniment del Delta.
Seguim avançant. Més coses. Asco tindrà un parc de salut al polígon industrial. Es tracta d'una instal·lació a l'aire lliure amb aparells que permeten fer exercici suau per tal de poder conservar la qualitat de vida.
La societat Unim Asco instal·larà 4 aparells de fusta per fer estiraments i treballar els músculs en una zona verda situada al polígon industrial, molt proper als carrers per on sol sortir a passejar la gent de la població d'Asco. Uns equipaments de fusta que estan valorats en 9.200 euros i dissenyats per tal de fer treballs de prevenció, millora i manteniment dels moviments necessaris de la vida diària, tot plegat doncs amb l'objectiu de conservar i sobretot millorar aquesta qualitat de vida.
I per acabar, l'escriptor i periodista Xavier García presentarà aquest divendres Amor a la Nova, el tercer volum dels seus Homenots del Sud, un llibre amb el que ja suma 162 retrats d'aquells personatges que García considera importants per al sud de Catalunya i que molts cops acostumen a passar desapercebuts.
La història dels Homenots del Sud de Xavier García va començar fa més de 20 anys, quan l'escriptor i periodista publicava al Nou Diari i posteriorment al Punt retrats, biografies i històries de vida d'aquelles persones amb les que ell s'havia anat topant allà de la seva vida i que ell considera doncs importants per a les comarques del sud de Catalunya. Aquest mes de febrer, Xavier García publicava el tercer volum dels seus Homenots del Sud, unes publicacions amb les que ja ha explicat els relats de 162 personatges.
Són síntesis de molts anys de coneixença de tota aquesta gent, que me'ls he anat trobant en les diverses activitats del meu ofici, i llavors doncs, bueno, vaig pensar que les biografies de tot aquest personals valia la pena donar-les a conèixer i mantenir la memòria i les activitats que han realitzat durant molts i molts anys tota aquesta gent.
La setmana passada García va presentar el llibre a Gandesa i aquest divendres arriba el torn de Mora la Nova, població precisament d'un dels homenots que apareix en aquest volum, Joan Ramon Casanova, més conegut com Joan de la Fonda.
Joan Ramon va ser també a la Font de Llàstima, ara doncs ha hagut de tancar. Va ser un lloc de trobada de molta gent i en Joan Ramon m'explicava que als anys 50 i 60 doncs allà s'havien trobat gent que tornava de l'exili, en Blader, en Antoni Terrer, etcètera. O sigui que eren nuclis de trobada i de conspiració política també, això no s'ha d'oblidar.
En aquest tercer volum també hi trobarem a Manuel Mellado, Artur Bladefont, Jordi Just, Jordi Ferrús, Josep Grau o Robert Cot, entre d'altres, homenots que possiblement han passat desapercebuts pels grans mitjans de comunicació, però que segons García val la pena que la gent conegui tot el que han fet per la seva terra.
Hora 14, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, amb aquesta notícia posem ja el punt final a l'informatiu Hora 14 d'aquest dimarts, dia 1 d'abril. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que totes les notícies de casa nostra tornen a estar amb vosaltres a les 7:50 minuts del vespre, a l'hora 25, amb Adriana Monclús. Ho deixem aquí. Tota l'actualitat continua a la cadena SER. Bona tarda.